Molt bon dia a tots, benvinguts a un programa més en el món del vi de Ràdio Pollença. Avui, en aquest dia 20 de gener, dia de Sant Sebastià, molt d'anys a tots els sebastians i sebastianes, és un moment únic, bé, sempre parlant, que hem de un moment especial per obrir aquesta botella. Pues mira, ara és aquest dia, vinga, aquestes botelles que teniu guardades, és un bon dia per obrir-les. Avui a la biodinàmica seria fulla fins a les 7 de l'hora baixa, que començarà la fruita a partir de les 8, i també dijous, demà serà fruita, i divendres fins a les 8 de vespre, també, i començarà arrel a partir de les 9 de la nit, que podrà ser arrel fins a les 10 del matí de dissabte. És a dir, a partir de dissabte de les 10 del matí és nòdul. Sabeu que dissabte i diumenge és nòdul. Sabeu que el calendari de biodinàmica, aquests dies són dies d'eclipse, no aconsellen a fer aquest tipus de feina, no vol dir que els hagi de fer, però no aconsellen ni podar ni tear, perquè, a part que pot ser dolent per el propi arbre, la veritat és que no fan res més que mal. Bé, com sempre torno a repetir, el que diuen que fan el dia en la forma biodinàmica, el dia de nòdul són el dia de paperassa, són aquests dies que van aprofitar per fer aquesta feina d'oficines. Bé, amics, continuem, com sempre hem fet des del principi d'aquesta pandèmia que no acaba, de tornar a presentar cada dimecres un celler mallorquí. En aquest cas tot dedicat a conèixer els nostres cellers, i estic content perquè entre el tall que feim en el meu Facebook, Toni Campomar, el món del vi, també coneixem doblement. Coneixem primer la història, sabeu que ja està gravat el programa, que podeu conèixer la història contada per un del celler, de com va començar i quina veritat tenen i com la veritat com elaboren i si són ecològics, etc. També per voluntat de molta col·laboració que tinc, moltes gràcies a tots des d'aquí, ens agraeix moltíssim, i si vols vos voleu apuntar, fàcil, basta que m'envieu un correu en vins-forumtoni@hotmail.com i ja vos farem arribar una mostra perquè vos pegueu el tast. Bé, avui continuem coneixent aquests cellers i mostrarem una molt especial, mostrarem a la zona de Porreres i anem a veure aquest celler de Mesquí de Mora. Molt especial perquè la Marbe Mesquida, que és una comunicadora, a vegades l'heu vist moltes vegades per IB3 i per mèdia de ràdio, i a més ella tenia una gran corolla, ella volia ja, com us contarà sempre, de petita, ja ve de família de viticultors, sempre ha vist vi petita seva i parres, i ella de petita sempre tenia il·lusió de tenir un celler propi, de la manera més sostenible possible. I mirau, diu un escrit que ella va néixer a un paradís, sóc molt afortunada, banyada per la celebró de l'aigua i del sol mediterrani, a Correllam, que és la meva pàtria. Tot aquest nom posa en el seu vins. Diu, vaig créixer entre vinyes, botes i reims, i els anys m'han duit a pensar que les casualitats no existeixen, només les casualitats viven en sincronia i res passa de manera accidental. En un moment no tenia sòtil ni trispol, vaig decidir emprendre el meu nou camí, Mesquí de Mora, perquè les coincidències de la vida són només la punta d'un iceberg anomenat destí. Després de convertir les nostres vinyes en cultiu biodinàmic de fa 7 anys o més, començar la nova aventura a l'elaboració d'un vi que expressa la potència d'una vinya més viva, més sana, més autèntica. Sabem que va ser, la Bàrbara Mesquida va ser pràcticament una de les primeres que va elaborar ja els seus vins a la biodinàmica a el sistema de Meter, que sabeu que és un sistema que controla que se faci tot a la biodinàmica. Malament, tal com us dirà, ara en aquest moment ha sortit, té uns altres projectes, però continua elaborant els seus vins a la manera més sostenible possible. Són molt apreciats, a part de Mallorca, però també fora, sobretot als Estats Units, té un bon mercat, i per les parts d'Europa també el coneixen. Un vi molt de caràcter, molt mallorquí, sobretot que treballa molt les varietats autòctones darrerament, i ara fa poc Parker, bueno, José Luis Gutiérrez de la guia Parker li va donar 94 punts en la seva gorgollasa del Monjos, que m'ho va dir, que és una finca, se diu el Monjos, i realment són vins únics, perquè suposo que les varietats autòctones nostres són únics del món, i els puguin tastar fora de Mallorca i puguin donar aquesta puntuació, per nosaltres sempre és una gran satisfacció i una bona notícia. Bé, i jo, vos deixo escoltant la Bàrbara Mesquí de Mora, perquè mos ho conti. Adeu! I ara, mis oients del món del vi de Ràdio Pollença, vosaltres sabeu que cada setmana donem a conèixer un celler de Mallorca, com sabeu des del principi d'aquesta pandèmia m'he dedicat perquè els nostres oients poguessin conèixer tots aquests cellers, i avui en coneixem un de molt especial i també una enòloga molt especial. Sabeu que moltes vegades el nostre programa hem parlat de persones, d'enòlogues, sobretot dones que es fan en el món del vi, i a vegades surt molt el nom de Bàrbara Mesquida, sabeu l'altre, no? A vegades m'han dit, doncs que la Bàrbara té un projecte per la zona de Porreres i fa vins especials, sí, sí, i la Bàrbara aquí, la Bàrbara allà, i inclús un dia me van dir, la Bàrbara, és que no bé en el teu programa. Bueno, ara ho aclarirem. Primer parlarem amb ella. Bones tardes, Bàrbara.
Hola, bones tardes.
Bueno, Bàrbara, benvinguda una vegada més al nostre programa Món del Vi de Ràdio Pollença.
Moltes gràcies per donar-me veu.
I de més, ja saps que en tenia moltes ganes, perquè vaig tenir mala sort les dues darreres vegades que te vaig convidar. Te'n recordes que era per la... Com hi va haver la trobada, estupenda trobada d'enòlogues, te'n recordes?
No, tot això ho tens.
Sempre no, era de viatge.
Sempre he tingut el bony algú, el viatge, el tast, o qualque cosa. I ara és més fàcil perquè no mos queda anar a Romain que fer-ho telefònicament i no te podria dir que no, de cap de ses maneres.
Bueno, és un bon...
Que trobes molt més.
Però jo, tu saps que m'agradaria molt més que estàs com a comunicadora, que ets a part de Vinyòvola, de comunicadora, perquè jo sé que tu has estat en ambient de televisió i de ràdio i ets una bona comunicadora, i al mateix temps podem, els nostres oients podem disfrutar de com els meus contes, com te va el teu projecte i com el teu celler de Mesquí de Mora. Conta-mos una miqueta la història, un petit resum, vinga, Bàrbara.
Bueno, un petit resum, sí. Ja fa més de 7 anys que faig vi, per tant, ja cada vegada els resums més estens se va allargant.
Sí.
Però així, grans trets, diríem que jo soc nada a una família vinatera, som la quarta generació d'una casa que sempre ha fet vi, des de l'any 45 mai hem aturat de fer vi. M'han precedit tres Jaumes Mesquides, i jo soc la primera dona al capdavant d'aquest projecte vitícola nou ara, però que sempre hi havia hagut dones al darrere que havien sostingut aquesta il·lusió que ha caracteritzat a la nostra família. Des de l'any 45 hem fet vi, hem passat de fer vins a doll, a granel, vins embotellats que se servien a domicili, més coneguts a la zona de Porreres, Llumajor, Campos, que no a Pollença, però sí que marquen els nostres inicis. Després mon pare i mon mare, quan apostaren per les varietats forànies fa ja 40 anys, els primers padernets, xardonès, merlots, cirars que arribaren en aquest vinya, va ser gràcies en el seu entusiasme. Per tant, jo m'he criat a dins vinyes, he jugat al mig de botes, de botelles, de taps i de renou d'embotellat, i quan era petita i me demanaven que volia ser, jo sempre deia que volia ser filòloga, que volia estudiar filologia catalana, mm-hmm. i que volia tenir un celler petit. Mo mare sempre me va encoratjar que me n'ha anat si podia, si hi havia l'oportunitat que estudiés a Barcelona, i així ho vaig fer. Mm-hmm. I una vegada vaig haver acabat els meus estudis de filologia catalana, vaig dir que jo volia estudiar enologia perquè volia seguir amb aquella idea, amb aquella corolla de fer dir que ja també tenia de petita, i d'alguna manera seguir aquesta baula de generació rere generació. Mm-hmm. Vaig estudiar enologia a Sant Sadurní, i quan vaig acabar, les circumstàncies de la vida me van dur a haver de tornar d'hora, 24 anys, per fer-me càrrec de tenir família, per raons de salut, de mon pare, i me'n vaig encarregar del 2004 al 2012. Varen fer una sèrie de transformacions, molt de canvis, varen ser uns anys molt intensos, molt vibrants i molt enriquidors. Les circumstàncies de la vida, i a vegades la família un pes que té... i no se tria, també se poden triar. Me varen dur, haver de prendre una decisió molt seriosa, i va ser que Jaume Mesquida va haver d'acabar la seva vida, el seu trajecte per desavinences familiars, aquestes coses que passen per tot. Algú ho explica, hi ha gent que ho explica i molta gent que ho calla, però més o manco per totes les famílies, eh? Jo vaig decidir que volia continuar fent-hi, que es via era la meva vida, i el 2012 vaig emprendre el meu nou projecte vital, que és Mesquida Mora, que és el meu celler i la meva aposta personal, que té bàsicament dos pilars, dos eixos sobre els quals se fonamenta, que són vinyes pròpies, per tant és un celler que no ens dedicam a comprar oïmen als pagesos, i que sí, pagam alguna cosa d'alguna vinya que realment ens encarregam durant tot l'any, per tant que supervisam i que tenim la feina, i que totes aquestes vinyes que controlam, que són més o manco unes 20 hectàrees, que estan entre Porreres i Felanitx, hi fem feina en biodinàmica, des de l'any 2007, que va ser quan vam fer aquesta passa ja en el celler familiar. Per tant, són vinyes pròpies cultivades en biodinàmica des del 2007, però el celler com a tal, com a Mesquida Mora, amb el nou projecte, neix l'any 2012.
Sí, o sigui, seria com un somni fer real, aquest cas.
Sí. Bueno, jo dic que fins d'aquí he tingut molta de sort, perquè tot allò que he desitjat, d'alguna manera i amb més o menys dificultats, ha arribat. A vegades no ha estat passadia ràpida, habitualment no ha estat passadia ràpida, però sempre al final pels caminois, no? I agafant qualque drecera i cercant caminoets, sempre he arribat en allò que havia volgut, no? De petita volia tenir un celler petit. Jo suposo que era una qüestió de tamany i de perspectiva, perquè veure els depòsits des de la mirada d'una nina de 6 o 7 anys no és el mateix que veure-la des de la mirada d'allà una dona de 40 o 41. I per tant ara tinc un celler més petit, a escala més humana, i vaig fent la meva vida, perquè com dic sempre, dins la paraula vida hi ha la paraula vi.
Sí, exacte. I he vist una cosa curiosa, que tu tens 7 vinyes. 7.
Bueno,
cada dia. On te'n menja?
Teníem una vinya per cada dia i teníem un vi per cada dia, però els anys i les corolles també te fan que la família vagi creixent, i ara ja pràcticament tenim un per cada dia i un de recanvi, diria, per si algun dia que qualque cosa falla.
Ah, està bé, això està molt bé. De totes maneres, Bàrbara, tu des del principi, a part de que m'ho ha dit de la biodinàmica, també, lògicament, ho fas amb ecològic, és important, això.
Evidentment, és a dir, és que per fer biodinàmica és condició sine qua non fer agricultura ecològica.
Sí, senyor.
Sí, diríem que l'agricultura biodinàmica és una passa més que l'agricultura ecològica.
Però jo sempre dic que a tots, no, a nosaltres, en els cellers, a les vinyes, no us obligui ningú a fer ecologia, això ha de sortir de la mateixa persona. Què te va dur a tu? Quina inquietud tenies per dedicar-te realment als tractaments amb ecologia?
Bueno, és molt senzill. Nosaltres som part de la natura, formem part de la natura, i el que no podem fer és voler establir una relació de superioritat, perquè tots sabem en el fons que la natura en si, els fenòmens atmosfèrics i meteorològics, són molt més potents que qualsevol cosa que pugui controlar l'ésser humà. Per tant, nosaltres formem part d'aquesta natura, i el que no té sentit és mantenir una guerra constant amb la natura. Jo crec que el que hem d'establir és un diàleg. Hi ha una malaltia. Enguany ha estat un any de molt de mildiu. I segur que n'heu parlat molt.
Molt, sí.
L'actitud, per jo, no és esquitxar de manera descontrolada pel mildiu, sinó és veure què està passant, per què està passant i com puc arribar a port en les millors condicions possibles. Per tant, jo no crec que se tracti de hi ha males herbes i doncs hi ha herbicida, hi ha malalties en desquitxar fins a rebentar, sinó d'entendre les vinyes com un organisme global en el qual nosaltres no hi formem part, del qual nosaltres en som observadors i acompanyants, i intentar que aquest raïm, però també poden ser qualsevol cosa, arribi a bon port en les millors condicions i essent el menys agressius possibles amb el nostre entorn, perquè tenim eines per fer-ho. El que passa és que no hem de voler ser avariciosos, no? Això enguany hem tingut un 50% menys de raïm. 54% menys de raïm és moltíssim.
Sí.
Però també és cert que fa 16 anys que tenia unes collites relativament extraordinàries, vull dir, o bones. Mm-hmm. Vaig estrenar amb una cala bruixada, es veia, el 2007 hi va haver mil diu, llavors el 2009 hi va haver una bona sequera, però més o menys havíem anat capatjant el temporal. No? Un any tan dolent com el 2020 en tots els partits no l'havien tingut mai. Però bueno, 16 anys de fer vi, en guany ha vengut així i jo crec que ho hem d'acceptar i sobretot aprendre. No? És a dir, que ha estat un any de molt d'aprenentatge, de molt de sacrifici i de molta resiliència.
Sí, ja
i per tant, esperar que el 2021 vengui una collita més bona perquè el 50% no els podríem aguantar, però tenim esperança que aquest 2021 serà bo. Com a mínim ha començat amb fred, amb aigua i amb gelada.
Això és bo. És bo, també.
Això és bo.
Sí, en fi, a veure, de totes maneres, t'ho he demanat perquè en el principi, quan van començar, ja va començar molt de cellers per fer els tractaments amb ecologisme, la veritat és que se'n reien d'ells, eh? Tu ho saps, era una cosa, eren com les persones rares.
I sí, 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 no?
I imagina't...
I a més diré.
Sí, t'ho dic perquè, per la que t'anava a dir, perquè jo, per exemple, ja fa anys que vaig conèixer la biodinàmica, i jo mateix la practico a la meva pròpia finca, i de fet, cada programa que fem, i cada tast que fem, sempre posàvem un dia que és de la biodinàmica. I això ha creat, en tots els oients, ha creat com una espècie de curiositat què és això de la biodinàmica, perquè lògicament no tothom ho ha de saber, no? Però i a poc, entre altres també cellers que també ho fan, i mos diuen un mètode que s'empleen, etc etc. De fet, jo vaig tenir Julio Arroyo, que és el que he dit el calendari de Maria Turn, vaig tenir el meu programa, m'ho va contar la manera de combatir un mildiu, los sílice, los incendios, incendios, i sobretot les poques quantitats que aplicava, vaig tenir una quantitat enorme de correus, perquè en grams s'aplica a la finca. I realment això ha fet el mateix cas de l'ecologisme, que tampoc s'ho creuen tant. Bàrbara, dóna-nos una miqueta explicació nostra, oient, que com fas tu tractaments combinats amb l'ecologisme i la biodinàmica?
Mireu, jo me'n record perfectament que jo sempre he anat a escola amb la Mireia de Camp Majoral i moltes vegades ho explicam. I, clar, ells van ser els primers en fer agricultura ecològica a Mallorca, no? I jo, mig de conya, mig en broma, com que jo venia d'un entorn de l'agricultura convencional, com que me'n roia a vegades, no? Era com...
Sí, sí.
I quan vaig acabar ser... I a més a més, havia fet una formació molt convencional, molt de s'esquitxar,
se'n va, no te mollis molt, Bàrbara, que això se'n va molt.
No, m'he mogut, com que m'he de sal.
Bueno, vale.
Me sentiu.
Ara sí, vale.
I, no, estic aquí que no sé quan me podré aixecar, perquè no m'he roma nada. jo que m'agrada moure-me.
Sí.
I quan vam començar amb el 2004 a plantejar com podríem canviar aquesta lluita per un diàleg, vam decidir primer que faríem ecològic, i quan vam vol articular aquest pas d'agricultura ecològica, vam descobrir aquest senyor, que no m'hi ha de Steiner, que no m'havíem sentit a parlar mai, vam començar a llegir, mos vam entusiasmar, i directament ja vam fer els vots d'agricultura convencional, agricultura biodinàmica, el 2007. Mm-hmm. És un vot que jo a dia d'avui no recomanaria a ningú, crec que és necessari fer un camí, perquè si no és un canvi molt dràstic, però del qual també n'estic molt contenta. Nosaltres durant molts anys vàrem ser els primers que ens vàrem certificar per Demeter, vam ser els primers que vàrem començar a fer biodinàmica stricto sensu, és a dir, seguim les indicacions del curs d'agricultura biodinàmica. Sí. Fer biodinàmica no és només mirar la lluna, molt més enllà, hi ha tota una filosofia, hi ha tota la part del desenvolupament de l'antroposofia, que és important entendre-lo per donar sentit i llavors a utilitzar una cura de cafè de preparat sintensiu, si no, no s'entén. Ens vam certificar per Demeter, molt poques després ho va fer Can Feliu.
Sí, sí.
I nosaltres ara fa dos anys que hem deixat de certificar-nos. Perquè jo mai ho havia posat a les etiquetes, És a dir, mai he pagat el segell d'agricultura biodinàmica, però sí que havíem pagat sempre les inspeccions. Aleshores, són gravoses, és costós, i va arribar el moment que me vaig fer una reflexió personal i vaig dir, jo faig biodinàmica perquè hi crec, no com un element de màrqueting, és a dir, vam decidir fer biodinàmica perquè creiem que era un camí per deixar les properes generacions que venguin unes terres molt més sanes i molt més saludables. Sempre dic que jo en Mallorca i el món no puc canviar, però puc canviar d'intactàries, que són les que després m'agradaria que la meva filla seguís, però també podria ser que no ho fes i també ho entendria, però com a mínim aquestes 20 hectàrees de terra, deixar-les més vives i més sanes i amb una estructura de sòl amb una microbiologia molt més rica, i el fet de pagar i pagar i pagar tampoc m'amanava enlloc. I vaig pensar que aquests dos bés que valia la certificació era més interessant invertir-los en petits gestos agroecològics, tan senzill com comprar arbres, sembrar arbres, fer abeurades per ocells, que això realment és biodinàmica pràctica.
Sí, sí.
I per tant, fa dos o tres anys, per si ens vola, que hem deixat de certificar-nos, tot i que seguim exactament les mateixes pràctiques i complimentant els mateixos quadres que mos demanaven per certificar-nos.
Sí.
Nosaltres utilitzem sofre, utilitzem cobre, en dosis homeopàtiques, utilitzem els preparats 500, els 500 P, infusions de calèndula, de cua de cavall, d'ortigues, és a dir, que tenim tot un desplegament natural en el nostre cervell per poder acompanyar la natura en funció de les necessitats que ella té.
Bueno, jo aquí te faria una reflexió, perquè tu saps que l'ecològic, només parlant d'ecològic, quan ecològic en segell, diríem, són els que estan certificats com altres, que teniu celler,
sí.
Però arreu, la majoria de cellers me diuen que ells ho fan igual, el que passa que és costós i no duen segell. A l'hora d'entrar aquest vi en comerços, diríem, bios, hi ha molta gent que cerca, lògicament, que ha estat certificat, que ho creien, és a dir, que hi ha hagut una entitat que ho certifiqui efectivament que és ecològic. No basta que ho digui el celler. En aquest cas, tu m'ho dius que Demeter, per exemple, Demeter és un certificat de la biodinàmica, vol dir que vosaltres empleeu tots els mètodes que fan dins autoritzat per la biodinàmica, i jo, una cosa meva, a l'hora de vendre aquest vi a determinades persones si creuen que volen vins biodinàmics, t'han de creure la teva paraula, que suposo que la se creuen bé, però a un lloc de tendre bio no poden vendre com a biodinàmic en aquest cas.
Bueno, és dir, aquí hi ha dos escalons. És a dir, nosaltres estem certificats per agricultura ecològica, a més que és un organisme públic, diríem, l'agricultura ecològica està reconeguda com a tal, en canvi l'agricultura biodinàmica és un segell privat, d'acord? Llavors és una entitat certificadora d'àmbit totalment, estrictament privada.
Sí, sí.
Per tant, per poder vendre a una botiga que només emeti productes ecològics certificats, hi tindríem accés.
Sí.
No hi ha, a dia d'avui, cap tipus de botiga on només venguin productes Demeter.
Sí,
ho desconec. Com es deia en el principi, nosaltres ja quan vam començar vam optar per no certificar els vins com a biodinàmics, només certificar-los com a ecològics, nosaltres fer les nostres pràctiques biodinàmiques adaptades en el clima mediterrani, que això és important, i després, si algú té algun dubte, si algú necessita que se li expliqui alguna cosa, i ja ho feim encantats.
Yeah.
En el final, per jo, el que és important és el resultat, és la coherència, és la transparència i és la trajectòria.
I una de les coses que se mira molt darrerament és la quantitat de sulfurós que té el vi. En aquest cas, seguint ecològic ja tenen unes mínimes i seguint biodinàmic també tenen unes mínimes, i a més segons quin producte la biodinàmica no els hi val tampoc, no?
I no només això, sinó que jo penso que una cosa, parlant de biodinàmica a les vinyes, però què passa quan entram el vi per la porta del celler? I quina és la filosofia? I això és fer vins de mínima intervenció. Si nosaltres partim d'un raïm, on hem dedicat moltíssimes hores de feina, a on mos hem esmerat perquè sigui de la millor qualitat possible, quan arriben al celler és un raïm que no necessita afegitons. És un raïm que s'ha triat primer a la vinya i després s'ha triat aquí en el celler. I si fa una tercera passada, en funció del vi que volen fer, una altra. Per tant, la qualitat que tram és òptima, i el que intentam és, de totes totes, si decidim utilitzar sulfurós, fer-ho sempre amb escap. Sí. És a dir, pensar quin tipus de vi hem de fer, pensar quin regot o agut ha de tenir, veure la qualitat que té, veure el grau alcohòlic, veure el pH, veure l'acidesa, i a partir d'aquí anar fent les edicions que siguin imprescindibles. És una manera de fer feina, que cada vegada hi ha més cellers que ho fan, que és fugir de les corres.
Sí, ja, ja.
Un poc per tables, per sí, taules, sí. I venga, i venga, sinó de realment raonar surt, no? D'aquesta sí, sí. Conservant que es presenta la majoria d'aliments, no vos entenem que tots els aliments processats o semiprocessats en solen dur, però fer-ho d'una manera raonada. I per tant, utilitzar nosaltres, hi ha vins que surten al mercat que pràcticament se podrien etiquetar com a vins naturals i tot, sí, sí, perquè la dosi que tenen de sulfurós total és molt baixa.
Sí, bueno, saps que la paraula vi natural, jo per exemple no m'agrada molt emplear-ho, perquè tots els vins són naturals realment, no? Seria molt bé...
No, n'hi ha molts que no ho són.
Sí,
n'hi ha
no,
molts
però,
que no ho són.
Dir...
Perquè si vegéssim durant tot el procés de l'elaboració tot sí. El que ha anat passant, jo dic
sí.
Que hi ha molts
sempre...
vins que són naturals.
Sí. Vale, sempre...
Per, de principi, es viu i de ser natural, que és una fermentació d'una fruita.
Sí.
Però també és una etiqueta molt controvertida
sí.
I que a mi no tampoc no m'agrada utilitzar-la
no, jo me crec
molt sovint.
No, perquè pot fer-hi un sentiment d'altres persones que realment fan vins el més bé que saben fer. I el vin, jo sempre els dic, el millor dir-los vin sense sulfurós afegit, en aquest cas, perquè sempre en tenen
efectivament, és a dir, si, no, si, a dins, si quan una persona utilitza l'etiqueta de vi natural, el que vol fer és referir-se que no ha utilitzat sulfurós,
sí.
A mi m'agrada més la terminologia de dir sense sulfurós afegit.
Jo...
Però el que també hauríem de veure és aquest raïm que ha utilitzat. De quines vinyes ve, perquè a mi a vegades te trobes gent que diu, no, jo faig vins naturals, i dius, i la viticultura que dura a terme, quina? Diu, no, és quiche. I dic, no, home, això no pot ser.
Claro,
dir, per jo és condició sine qua non, que tu vols elaborar com a vi natural,
sí.
Que sigui sense sulfurós afegit, ha de venir de rinc com a mínim procedent d'agricultura ecològica, perquè si no no té cap sentit ni on.
Ja suposat. Bueno, realment, a part quan de la feina que tens i més feina, t'has dedicat a fer vin de varietats recuperades nostres, com aquest darrer de Gorgollassa dels Monjos, que has tingut aquí davant de 93 punts de la guia Parker, cada menys, José Luis Gutiérrez, que va ser per aquí, els amics que escoltau i no, aquests oients nous i no sabeu, la guia Parker és la guia que s'ha dit als Estats Units i pràcticament és una de les més famoses, o la més famosa del món. Té un delegat aquí, que és José Luis Gutiérrez, que ve a Mallorca i en els cellers i fa un tast especial de tot el que el vol. I na Bàrbara, bueno, va tenir un sòtil 2018, també va tenir 94 punts més, com hem dit, la Gorgollassa dels Monjos, 93, la Sincronia, també, en blau, va donar 88, la Rotllam, en 91, és a dir, tot de pòdio, i aquesta Gorgollassa, sobretot, una varietat recuperada no fa molt de temps, desgraciadament en altres, ja l'havien detingut de fa més temps, està igual que el Girorros, està donant molt bons, diríem, a conèixer aquesta varietat, que és l'única del món, en aquest cas només són a Mallorca, estan donant, no sé, una qualitat de vi molt alt, que estan puntuacions, perquè els assaig de darrers Premi Urbaco van ser premiats amb medalles d'or molt de Girorros, de la zona de, inclús de Can Majoral i d'altres, inclús de Benissalem. Jo crec que una de les coses que jo parlava amb el José Peñín i m'ho va dir a vegades, jo me queixava que el José Peñín no, a vegades no puntuava molt bé amb, bueno, el vi mallorquín, va dir, mira, saps què passa? Que les varietats forànies hi ha molt de lloc que els fan i estan molt vistes, però el futur de Mallorca està en les varietats d'aquí, la varietat pròpia.
Bueno, jo crec que això és indiscutible. Crec que hem d'entendre que si fa 40 anys se van sembrar aquests cabernets, merlots, etc., com va passar moltes altres zones del món,
sí.
Va suposar un punt d'inflexió a una viticultura malmesa, un moment que s'estaven abandonant vinyes, va suposar un bloc d'aire fresc, i durant aquests 40 anys, a més de cultivar aquestes varietats foranes, també hem après a posar en valor les varietats autòctones com a element diferenciador, i no només hem après a cultivar-les, sinó que a més hem après a extreure-ne el seu màxim potencial, perquè quan ha anat junt l'investigació en camp i les elaboracions i la feina dins el celler, hem vist que tenen un potencial molt més gran del que coneixíem quan vivíem de varietats autòctones, on l'únic que el que s'apagava eren quilos graus, i el que feien els pagesos per poder sobreviure era fer quilos. Després, què hem dit? Que les varietats autòctones, quan se manen un poquet estretes, quan se'ls estrenyen les corrotjades, quan les vinificacions se fan en capet, sí, i se'n fan estreure el màxim potencial, molts donen vins que sorprenen arreu, que enamoren, sí, i que a més fan que Mallorca pugui ser una terra diferenciada, perquè aquells Montonegros, Gorgollasses i Girós no en trobarem altres llocs. I en canvi és el que darem, no? Cabernet, Merlots, Chardonnay, n'hi ha a molts altres indrets, n'hi ha per tot el món. Per tant, jo crec que el món, la viticultura mallorquina i qualsevol altra zona passa per la diferenciació en l'utilització de les varietats autòctones adaptades a un tipus de sòl molt concret, aprofitant el nostre embat i aquest caràcter més salí que mos confia Sicília i per la orografia que té. Ja. Llavors, la Gorgollassa és una varietat que s'havia pràcticament desaparegut, és per una raó molt evident, diria jo, és per la seva irregularitat, és una varietat que ha anys que produeix, ha anys que no produeix gens, que qualla molt malament, i per tant era una varietat que no tenia una producció en els pagesos, i per tant va anar desapareixent a favor d'altres varietats més productives i més regulars. És una varietat molt complicada, és difícil. Nosaltres havíem plantat el 2014 uns merlots, el 2005, el 2015, el 2019 m'he dedicat a fer proves i provatures. No havia sortit cap vi que realment considerés que fos de treure't el capell, i aquest no sé si de treure't el capell o la boina, però la veritat és que vàrem considerar que era un vi suficientment especial, diferenciat i exacte perquè meresqués una etiqueta nova. I de fet, en Luis Gutiérrez, va voler envia el que vulguis, és a dir, sí, aquesta segona vegada no va venir a Mallorca, sinó sí, que li van enviar els vins que cada celler va voler, que lliurement va triar, i li vaig enviar la Gorgollassa quan encara ni tenia etiqueta ni havia sortit en el mercat,
sí, sí,
i la va puntuar 93 punts, que jo crec que són molt petits, el món vitícola, són unes molt bones puntuacions, bueno, i que gràcies a...
Sí.
En aquests darrers articles i sobretot a la trajectòria de la gent que fa és que feim feina i que intentem anar millorant a poc posant Mallorca en el món vitícola. És a dir, que hi hagi un 97 punts, que hi hagi un 96, que hi hagi un 94 més o un 93 més, o 90, etc., no és només una bona notícia per celler en concret i per aquell vi determinat, sinó jo crec que és una molt bona notícia per tot el sector vitícola mallorquí, que tots han d'estar contents, i no és d'això de dir ara aquest, això, ara no, aquest, no, altre, no, no, que a vegades els mallorquins ens són donats, sinó d'estar molt orgullosos, perquè a través d'aquestes puntuacions, perquè en el final Parker és qui té una rellevància molt important en el mercat internacional, ens permet començar a tenir visibilitat. I no ser només una destinació de sol i platja, sinó una illa meravellosa, exacte, que té molt per oferir.
I això dels monjos?
Sí. Bueno, perquè la vinya on està sembrada, aquesta Gorgollassa és un tros que li deim els monjos.
Els monjos. Bueno, estàs parlant perquè tu també tens un títol molt especial de la teva botella, de Sòtil, per exemple, de Sincronia, el Rellam, a dir, supos que tu que inventes aquest nom, no?, especial.
Bueno, jo crec que està bé que a dins cada botella de vi hi hagi una història, que cada etiqueta tingui alguna cosa per explicar. A mi quan faig tastos, això de plàtan, de pera o de poma amb boix, perquè crec que cadascú té la seva experiència sensorial, que hi ha un tipus de tasques aquest i que evidentment s'ha de fer, però que és important també saber quina història hi ha darrere cada botella i què t'ha duit d'arribar aquí. I no oblidar que tots som nins petits, i que mos agrada que mos contin rondalles.
No, i a més, de fet, estava bé que el títol, potser tu, de dins, dins la botella hi ha el que tu has volgut fer i et plasmes el nom, l'etiqueta, pràcticament perquè el tenc que el consumidor el tasti pugui entendre que dins aquell vi, dins aquells aromes i aquells sabors hi ha el que tu vols representar, tant a l'etiqueta com a nom. És una de les coses, mira, te diria, Bàrbara, que és una de les coses més difícils de fer, això, no creguis, eh? Que ara hi hagi més que fer vi, perquè representar que una persona entengui una etiqueta i vegi vi i ho entengui, a vegades tu saps que n'hi ha que no perden tant de temps. Amb això, en un moment donat, és un punt de reflexió que tu fas, que normalment li dediquin 5 segons, que trasladi aquell pensament de veure l'etiqueta, te trasladi a les terres o a la fruita que en aquell moment està dins la seva boca i nas, algo, de veritat, és una bona feina que fas, de veritat, Bàrbara.
Moltes gràcies.
No. I, de fet, enhorabona, com sempre, tu saps que, per aquest puntatge tan extraordinari de Parker, tu saps que jo som un... que a vegades m'es critiquen que vaig molt a allergies, que jo m'he molt a punts, i ja dic, mira, jo el que m'interessa és que el nostre vi mallorquí estan a l'altura de moltíssim que estan a la península, que a vegades molts, els adonen que són... Oh, no, perquè aquest celler és molt important. Mira, jo he vist vins mallorquins puntuats igual o més que cellers de la península, i això és orgullós, és a dir, els nostres vins en el món tenen el mateix criteri de les bones bodegues espanyoles i franceses i el que vulguis fer en aquest cas, no? I aquí, quien dijo miedo, faltaria més.
Això mateix, sempre endavant.
Exacte.
Molt bé. Jo crec que s'està fent molt bona feina en el sector, que hi ha molt de camí per recórrer, i d'aquest camí només el poden recórrer en la confiança del consumidor que triï el vi mallorquí com a la seva opció habitual, no? Sí. Que no sigui només una anècdota romàntica, sinó que sigui el vi d'aquesta manera, diria.
Bàrbara Mestida, ha estat un plaer, però, poder cerrar una vegada amb tu més, perquè, com tu saps, ja en tenia llanes de, entre allò que no ara em podes fer i coses que jo havia deixat, i vegada, tinc que quedar a Bàrbara i no te fuig, allò que te fuig de cap i no...
Me consta, encantada d'haver compartit aquesta estona amb altres i espero que a poc puguem aprendre...
Sí.
Senyorada normalitat.
Sí. No, he volgut, no t'he volgut fer entrar, perquè estaves tan inspirada que no t'he volgut fer entrar en l'any horribilus. O sigui, que així queda tot guapo i pareix que no, que tot està bé.
Jo crec que ja està tot dit. Després de baixar l'any 2010, de la paciència que he hagut de desenvolupar, la resta de gent més o manco cada dia parent, dina i sopa, amb aquest animaló. Per tant, jo crec que ho poden deixar així.
Molt bé, una ferrada forta.
Una ferrada, molt gràcies.
Fins un altre dia. Adéu.
Em vola. Adéu. Adéu.